oncle. El meu oncle avi, 97 anys, dorm amb una placidesa induïda pels sedants. Assegut a la butaca de l'habitació de l'hospital on som, constato un cop més que els seus constants ingressos hospitalaris m'han convertit en un traductor-intèrpret, en una baula desolada que anella, d'una banda, l'idioma i el món rural pràcticament desapareguts del meu oncle avi, i de l'altra, aquest univers social català caracteritzat per una castellanització implacable i per una ignorància quasi perfecta de paraules i expressions que, si ja no fossin mortes, hauríem pogut vivificar l'idioma. Aquest últim ingrés ha significat un nou bany de realisme sociolingüístic i un afinament de les meves facultats com a pont entre dos mons. Hem tingut un rosari de converses amb metges i infermeres. Siguin catalanoparlants o no, la majoria dels treballadors sanitaris em miren amb estranyesa catedralícia cada cop que el meu oncle avi diu que se li ceguen les cames, que té de candiment tot el dia, que li agafen tremolins, que ell ja veu que s'amagreix, que només cal veure que té les mans ben acanyades i el pensament esgarriat, i que abans que res es morirà de marriment. Jo, tal com Raja, faig de traductor a éssers de bates blanques i blaves i verdes que ens contemplen com si estiguéssim veient saures a l'època del xip. Avorrit de fer traduccions traïdores a un català neutre i de grau zero, o a un castellà a l'ús, de vegades, si l'ocasió s'ho permet, jugo una mica perquè vegin que la tara pot ser genètica i dic a aquests éssers de bates acolorides que el meu oncle avi diu que té els ulls emmolsats o entenebrats o que els seus ulls ja no tenen lluc de nina, però avui m'he de declarar enfonsat. Per demanar que li alcessin el llit mecànic, el meu oncle avi ha dit a l'auxiliar d'habitació: «Pitja ben maca!», i ella, mirant-me amb una complicitat festiva, ha reaccionat amb aquella cantarella paternal tan característica dels auxiliars d'habitació: «Ramon, està usted hecho un pícaro, namás me ve entrar por la puerta que ya me dice la palabra picha. Ay, que mujeriego debía ser en sus años mozos». No he trobat ànims ni paraules per desfer la confusió. Mon oncle és un article publicat al diari Avui del 19 de febrer del 2012 per Lluís Montada.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Torna a ser dilluns, avui és 12 de març de 2012. Això és Punt 7 Ràdio Sant Celoni, i si avui és dilluns i estem a Punt 7 Ràdio, som en directe, això només pot ser Tirant de llibres, el programa número 192. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. I hola, bona nit, Esteve.
Bona nit, bona nit.
Una cosa, Francesc, com que comencem el programa i ja ho vam fer el dia passat, recordo a tota la nostra audiència que el dijous 29 de març, és a dir, aquest mes, d'aquí uns dies, a la llibreria Els Quatre Gats presentarem el llibre de Jordi Soler i Camardons, Independència o mort de la nostra llengua, i que hi sou totes i tots convidats.
Esperem que aquest acte no es vegi afectat per la vaga general.
No ho sé, això no és un moment de feina, és un moment d'oci, de relax.
Sí. Molt bé, doncs bé, saludem també la nostra tècnica, la Gemma Grau, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent, i a més saludem tota la nostra audiència, que setmana rere setmana ens escolta i fa possible, en definitiva, aquest programa. Bé, avui tenim un programa bastant atapeït, tenim dues cròniques, una des de les Illes Balears, amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez, i també des del País Valencià, amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló. Avui en Joan, telefònicament, que no el tenim a l'estudi, ens parlarà del llibre de Michael Connelly, L'espantaocells, a dins de la secció de literatura universal. I a l'apartat de sobre el fet literari, en Jordi ens ha preparat una explicació sobre les estances, oi, Jordi?
Ja en parlarem, és un tema una miqueta enrevessat.
També tenim llibres a la carta. Avui l'Esteve Casas ens parlarà d'un llibre de Sebastià Alsamora, Crim de sang, que si no tinc ben entès, Esteve, ha estat premiat recentment.
Sí, sí, aquest llibre ha rebut el Premi Sant Jordi 2011 convocat per Òmnium Cultural. I, de fet, com ja veureu, bueno, la temàtica i l'estil és completament diferent dels que fins ara anàvem parlant, en Jaume Cabré, no té res a veure, eh? És una altra història.
I el títol és molt significatiu, en aquest cas, em sembla.
Sí, sí, és molt sanguinolent, aquest llibre.
Bé, després dels llibres a la carta tenim els microrelats. Avui parlarem de... llegirem tres relats de l'Associació de Relataires en Català i, com sempre, acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi, doncs.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim en directe la nostra benvolguda companya Laia Martínez. Bona nit, Laia.
Bon vespre, com esteu?
Molt bé, i tu com estàs?
Va bé, estic enmig d'un procés de muntatge d'un festival importantíssim que se celebrarà aquest cap de setmana aquí a Mallorca, i si voleu us ho explico un poquet.
Digues, digues.
I bé, això és un festival que es diu Live on Mars, Festival dels Mots. És un festival que plegarà més de 50 artistes de Mallorca, de Menorca, bé, de totes les Illes Balears, i també, doncs, de Catalunya i de la resta, doncs, de l'estat espanyol. I bé, se centrarà, doncs, en això, en la visió que tenen de la paraula diferents artistes, doncs, plàstics, poetes, músics, disc jockeys, fins i tot.
Qui farà de David Bowie? Qui farà de David Bowie? No ho dic pel nom del festival aquest, Live on Mars, no?
El nom, Live on Mars, que hi ha vida el mes de març, no?
On Mars o on March?
On Mars em sé trencada.
Perquè si és amb S és el planeta.
Doncs juga una mica amb això, eh?
Ah, d'acord,
amb la vida aquesta, diguem-ne, alternativa, marciana, i també, doncs, la vida que hi ha aquest mes de març, que encara no és primavera, però que després comencen a despertar, diguem-ne, les animetes, sí. I doncs, ho explico, això serà aquest divendres dia 16 i dissabte dia 17, i bé, us destacarem d'actes. El divendres, pel que fa al recital de poesia, hi haurà els poetes Emili Sánchez Rubio, Carlos Rabassa, Irene Lassen i Bruno Galindo, que ens faran un recital de vers una hora. Hi haurà també, doncs, grups tan importants com Miquel Serra, que bé, diguem-ne que és una mena de cantautor d'un estil una mica peculiar, que està fent xerrar bastant i que té unes lletres precioses en català, molt poc convencionals. Hi haurà l'inauguració de l'exposició col·lectiva Paraula Potinejada, on hi haurà, doncs, d'haver 10 artistes plàstics que faran la seva visió d'això, no?, de la paraula. I bé, i més concerts, més disjòqueis, etc., tot això en es voltant dels mots. I el dissabte us puc destacar diverses coses, perquè n'hi haurà moltes. Durarà tot el dia, des de les 11 del matí fins a les 6 de la matinada, i hi haurà, doncs, des de tallers de paraula musicada, com musicar un poema, com musicar un text, paraula vista, com un pintor es pot inspirar en un text i crear una obra plàstica. Hi haurà glosa amb en Mateu Xurí, en Macià Ferrer. Hi haurà un tas de vins amb els benvolguts poetes mallorquins afincats a Barcelona, Jaume C. Pons i Pau Gadell, i na Lucia Pietrelli. I al vespre tindrem el plat fort, doncs, que serà aquest recital del gran Enric Casasses, molt ben acompanyat d'en Josep Pedrals, de Natxús García, que és una lota, doncs, que a part de recitar fa unes performances fantàstiques amb la companyia Human Trash, i d'en Gonzalo Escarpa, un altre poeta que ve des de Madrid i que fa moltes col·laboracions amb en Josep Pedrals, per exemple.
Molt bé.
Què vos pareix?
Molt bé. Perfecte. Un bon exemple de...
A part d'això, hi haurà també un concert de Gran Amant a la nit, i de Jansky, i bé, tots ells doncs fent aquesta música que dona tanta importància a les lletres. I tot això, em direu, on se fa? Doncs a una antiga possessió del segle XVII que hi ha sortint de Palma, el polígon de Sant Rossinyol, i que es diu així, la possessió. I bé, i què val? Quant val? 15 euros, dos dies? 15 euros només, que és poc. Dos dies, més de 48 hores d'actes, de festival, d'artistes, doncs, bé, creant tot aquest ambient. I el més important de tot, pels organitzadors del festival, on es poden aquests abonaments de dos dies? Doncs per internet. Per internet, a través d'una iniciativa de micromecenatge, és a dir, són els propis participants, assistents, els que ho financien, comprant aquesta entrada a l'avançada, i ho poden fer a través de www.berkami.com. Cerquen allà Live on Mars. Els organitzadors necessiten 3.000 euros per fer aquest festival, que gastaran, doncs, això, en pagar els artistes, i en tenen gairebé 2.000. Però bé, és aquesta setmana, és a dir, que tothom qui vulgui col·laborar es pot animar.
Molt bé, Laia. Alguna cosa més?
No ho sé, només dir-vos que això, que fins i tot si no es pot assistir en el festival, es pot contribuir a que sigui possible, aportant igualment els 15 euros de l'entrada, però enduent-se'n com a recompensa, en lloc de l'entrada, un llibre dedicat d'un dels poetes participants. Recordem, Enric Casasses, Josep Pedrals, Emili Sánchez Rubio i un llarg etcètera.
Caram! Molt ben pensat.
En prenem nota, Laia. Quedem així.
Idò, moltíssimes gràcies. Us seguiré informant de com ha anat tot això.
Vinga, gràcies. Fins la setmana vinent.
A reveure,
Laia.
Fins la setmana que ve. Adéu.
Bé, i continuem en directe a la crònica. Tenim ja la nostra molguda companya Empar Murelló a punt per participar. Bon vespre, bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada a totes i a tots. Espero una setmana més contar-vos moltes coses, perquè per aquí baix estem de festa, per aquí baix per la terreta, per tot el País Valencià. Jo, aquí estem de festa. Coincideixen les festes de la Magdalena i també les falles. Però ja sabeu que en aquestes festes, que sempre hi ha, d'alguna manera, un marcat calendari o programa de festes així molt ortodoxe, doncs sempre hi ha actes alternatius. I justament avui parlaré d'aixòs actes alternatius. Respecte de les festes de la Magdalena, bé, ja s'ha celebrat el prego de dissabte, la desfilada de gallates, tot això ha sigut aquest cap de setmana, la romeria fins al castell. Però també avui se celebra una festa molt important, sobretot per als menuts, que és el pregó infantil. Els xiquets aniran desfilant i seran acompanyats de jarangues i de dolçaines, i finalment, després de moltes peticions, s'ha acceptat que enguany, en tancar l'acte de la desfilada infantil dels xiquets, després, ja us dic, de moltes peticions i de moltes protestes d'anys anteriors, s'inclourà un grup de música en valencià, dins de la programació oficial. Això serà aquesta nit a les 11 de la nit, és un concert gratuït al recinte de festes, i el grup que s'ha triat és La Gossa Sorda. Així que tota aquella gent que vulgui cantar i ballar i escoltar cantar en valencià, doncs ja sap qui pot anar. El dimecres dia 14, bé, hi ha molts actes, contacontes, tallers infantils, cercaviles, de tot, però a les 7 de la vesprada tenim teatre en valencià, al Centre Cultural La Marina del Grau, a càrrec dels Amics del Teatre. Representen una obra que es diu L'any vinent a la mateixa hora. Sí que també esteu convidats. I què més coses? Si parlem de falles, les falles també estan tenint algun acte alternatiu. Ahir els castellonencs estaven un poc, diguem-ne, molestos i indignats, perquè justament el prior del Lledó, a la tornada de la romeria, va fer l'acte d'intervenció, va fer la seva intervenció en castellà, quan de tradició d'anys es fa en valencià, i a més es dona la circumstància que la Reina de la Magdalena d'aquest any és mestre de valencià, així que han mostrat d'alguna manera aquest malestar i ja us dic, així que no sé com quedarà la cosa. Més coses, el dia, el divendres 16, a partir de les 10:30, al carrer de Sant Fèlix, hi haurà un concert de rock. Ho munta Bloc Jove per a les festes de la Magdalena i sempre fa, com us dic, actuacions programades a les, cap a les 10:30, i enguany incluïixen també els grups de Aspencat, Contratempo i Escandinat. El blog explica en un comunicat que ve que el Festival de Música és una de les cites més consolidades i que pretenen amb això defensar la nostra llengua. I com us deia, no només a la Magdalena hi ha festes i reivindicacions, sinó també a les Falles. El dia 15 de març, a les 8 de la vesprada, hi ha un concert, que és el concert que inaugurarà la Plantà, i es farà un espectacle que és Si t'arriba el dematí, al Teatre del Micalet. La venda anticipada d'entrades és a 5 euros i en taquilla a 7 euros. I a les 10 de la nit, el concert d'Escac al Rei, Escalingrad i Moscú, també a l'Ateneu Popular, que això també estarà molt bé. I després, ja un poc en qüestions un poc més serioses, no només de festa, la presentació avui del documental a la Universitat de València, a l'Institut Lluís Vives, al Col·legi Major, la presentació del documental Dones Universitàries, un camí cap a la igualtat. Això serà, com us dic, a la sala d'actes del rector Peset, val? I parla o relata la història de la lluita de les dones pels seus drets, per tal d'aconseguir un espai dins de la universitat i dels centres d'investigació. I bé, perquè no siga tot circ, en veritat, que també hi ha un poc de pa, recordo que aquest diumenge finalitza l'exposició que hi ha a la Universitat Vella, al carrer Lanau, de Nosaltres els Valencians i jo Fuster, i que com que el dilluns que ve és festa aquí a València i no hi seré, doncs recordar que dins dels actes homenatges a Vicent Andrés Estellers, el proper dia 23 a les 7:30 de la vesprada, l'homenatge serà a càrrec, l'homenatge musical serà a càrrec de Marc Sempere. També, com us dic, a les 7:30 de la vesprada, sempre en el Col·legi Major Lluís Vives. I no sé si es sentiu en directe els trons i les traques, així no parem de la foguera i la música. Me'n vaig, però no sense dir-vos que s'acaba de publicar un llibre de poemes en quaderns crema, es diu Mossegar la poma, el seu autor és Francesc Serès, i és un recull de 37 relats breus d'amor i de desamor, i crec que amb això ja està bé tot, que passeu molt bona setmana, 15 dies, espero que us agraden les propostes que us he fet i espero també que llegiu, que us acosteu a mossegar la poma. Una abraçada i fins d'aquí a 2 setmanes.
Moltes
adéu, gràcies. Adéu, molt bona vesprada.
Literatura universal.
Bé, continuem en directe Tirant de Llibres, a Literatura Universal. Tenim en Joan al telèfon. Bona nit, Joan.
Bona nit, bona nit.
Com estàs?
Mira, ens ha dit a la gent sobrevivint i espero que encara hi haurà molta guerra.
Una mica de febre, això sí, oi?
Sí. La salut s'ha afectat i esperem que la setmana que ve ja estigui millor, però aquesta setmana he pensat no facis coses, no forcis massa, que no fos que es compliqués i en tingués aquí 15 dies.
Sort de la tecnologia.
Sí. Doncs mira, quan si et sembla començaré amb l'Espai de Literatura Universal, que és el que pensava fer.
Sí.
A veure, parlem de Michael Connelly, el llibre es diu L'Espantaocells, està allà pel Club Editors i Col·lecció Club de Novel·listes, el número 37, Barcelona 2011, 384 pàgines, 20 euros en format paper. Després de la perdita del llautó de l'any 2009 i de Nou Dracs, el 2010, ara tenim el tercer volum d'aquest autor americà. Ara fa un any que Tirant de Llibres ja ha comentat la primera obra. Potser no diem que més endavant doncs, no hagin de parlar de Nou Dracs, que és el que ens faltaria. Aquest volum connecta perfectament amb la professió de l'autor i en el seu lloc de treball durant molts anys. El protagonista d'aquesta obra és el redactor de successos de Los Angeles Times. Ell va treballar l'autor amb aquest diari, diguem-ne, durant molt temps, i d'aquest apartat, especialment de successos i això. I aquí també, efectivament, el protagonista de l'Espantaocells, que s'anomena Jack McCoy, Jack McAvoy, És un periodista d'aquest mateix diari i ja d'entrada li comuniquen que haurà de plegar perquè l'empresa vol fer una reestructuració i ell ha de deixar el diari, que encara en diríem una ERO. També li diuen que té 15 dies per fer efectiva la seva retirada. Després de l'impacte, per la determinació d'escriure un article d'alt nivell i de molt impacte sobre el cas d'un noi acusat injustament d'un assassinat per tal de sortir del diari per la porta gran. A partir d'aquí comença una complexa investigació de com ha anat aquest assassinat. I McAvoy s'adona que en realitat va relacionat amb un altre anterior que té les mateixes característiques i pel qual hi ha una altra persona acusada de fer-lo. Al final de la carrera d'aquestes drames hi ha un o uns assassins en sèrie que dominen tots els sistemes informàtics i que li farà molt difícil la seva recerca, a banda de lluitar per conservar la vida. Per fer-ho, comptarà amb la gran ajuda de la seva amiga Raquel Balling, que és un agent de l'FBI, per mirar de trobar una solució a aquest jeroglífic. Malgrat les moltes dificultats que el protagonista anirà trobant, he de dir que la lectura és amena i emocionant, i fàcil de seguir perquè té un desenvolupament cronològic amb algunes incursions dels raonaments dels assassins per entremig. Aquesta novel·la qüestiona els límits del poder de les noves tecnologies que actualment s'han trobat indispensables per a la nostra vida quotidiana. Que un hacker pugui bloquejar la vida d'una persona o d'una societat és realment extraordinari. Mai abans no havíem depès tant de la informàtica i mai no havíem estat tan febles i sotmesos a aquests perills. També es qüestiona el paper de les direccions dels mitjans de comunicació, sempre tens els guanys econòmics i tenim poca sensibilitat social, i també es qüestiona el paper de l'FBI, una agència estatal americana que va a la seva i tampoc a l'hora l'individu. L'espantaocells, dins de l'àmbit informàtic, és aquella persona que se'n cuida que no hi hagi intrusions no desitjades en els servidors informàtics que ell vigila. I el nadó literari és un personatge que surt al llibre El Màgic Doz, de Lyman Frankbaum, voldria recomanar aquí la versió que publica La Butxaca del 2011, per narra les aventures d'una noia anomenada Dorothy en el País d'Oz, el qual es veurà transportada per un cicló o un màgic anomenat Oz i intentarà tornar a casa seva. Comptarà amb l'ajuda de diversos personatges que es trobarà pel camí, sobretot un lleó, un robot i un espantocells. Aquí torna a sortir el tema dels fantocells i això, tot això que explico surt allà, a la novel·la. Aquest l'acompanyarà a veure el Màgic Doz, que pot acomplir desitjos i, per tant, donar-los el que més vol cadascú. Diversos enemics, sobretot dues bruixes, intentaran impedir el fet. Totes dues excepcions d'aquest mot surten a la novel·la i, per aquesta raó, Coralí li ha posat com a títol. Pot ser que el dia esmentar que hi ha moments que es fan descripcions detallades de les atrocitats, autèntiques tortures contínues que els assassins apliquen a les víctimes abans de matar-les i al mateix moment de la mort. Ho dic per prevenir l'impacte d'aquestes imatges literàries sobre la sensibilitat de la persona que vulgui llegir el llibre. Considero que és una gran obra que arrossega a qui la llegeixi i que fa difícil deixar-la perquè el suspens i la intriga hi són presents a cada cantonada. Per tant, és una obra altament recomanable, com gairebé totes les d'aquest autor. No us la perdeu. Repetim la referència: Michael Connelly, L'Espantaocells, editorial Club d'Editors, col·lecció El Club dels Novel·listes, número 37, Barcelona 2011, 384 pàgines, 20 euros en format paper. I fins aquí la crònica, l'espai aquest.
Molt bé, Joan, t'esperem la setmana vinent.
Això, vinga.
A reveure.
A reveure.
Adéu, adéu. Adéu.
Sobre el fet literari.
Bé, avui sobre el fet literari intentarem aclarir un dels enigmes més grans que enfosqueixen el camp de la literatura catalana, i és el del terme estança. A veure, partim d'una constatació. Carles Riba, l'any 1919, publica un llibre d'estances, que serà cronològicament el primer llibre d'estances, i allà trobem una diversitat de formes estròfiques, doncs, que crida l'atenció. D'entrada, hi detectem això, per exemple, quartets decasíl·labs, és a dir, sèries de quatre versos amb una, amb de 10 síl·labes cada un, o quartets alexandrins, o una barreja de versos de 12 síl·labes, 6 síl·labes i 10 síl·labes, poemes octosil·làbics, o poemes que alternen alexandrins, és a dir, versos de 12 síl·labes en cesura, i hexasíl·labs, versos de 6 síl·labes, estrofes d'alexandrins que barregen alexandrins i octosíl·labs, etc etc etc. I, per tant, clar, se'ns desperta una pregunta, que és, però l'estança no era una estrofa, no era un tipus d'estrofa. Llavors veiem que hem de trobar un desllorigador a tota aquesta diversitat. D'entrada, hem de dir que un poeta que segueix l'exemple de Carles Riba, Màrius Torres, oi? Per exemple, té un poema que es diu Estança, dedicat a un germà seu que se'n va a la guerra, un poema relativament breu, en què barreja doncs, versos de 12 síl·labes, de 8 síl·labes, de 10 síl·labes, de diversa mètrica. És allò que en diríem un poema polimètric. O sigui que ens quedem tots sorpresos i intentem esbrinar què passa aquí. Si anem a l'Enciclopèdia Catalana i busquem la definició d'estança, encara ens quedarem més sorpresos, perquè la definició que dona l'Enciclopèdia Catalana és estrofa formada per la combinació de versos decasíl·labs i hexasíl·labs, o sigui, de 10 i de 6 síl·labes, en nombre i disposició variable. L'estructura de primera estrofa, ha de ser repetida al llarg del poema, és d'origen italià i fou molt usada durant el Renaixement. Doncs bé, sí que és cert que en el llibre d'estances de 1919, encara Carles Riba en publicaria un més tard, el segon llibre d'estances, el 1930, oi? Hi trobem algun poema que combina versos decasíl·labs i hexasíl·labs, però no pas la majoria, algun. I llavors, clar, la llumeta s'encén en el moment que diem, a veure, aquesta gent en quin univers cultural se situa? I, és clar, si ho busques en castellà, la estanza o estancia et dona la pista. D'entrada, hem de fer un aclariment molt ràpid, que és que la paraula estança procedeix de l'italià stanza, que vol dir estrofa. I aquesta mateixa paraula, en forma italiana, s'utilitza en anglès per dir el mateix, estrofa, stanza. Fins i tot en l'anglès trobem, o sigui, vers es diu line, línia, i estrofa, stanza. Trobem diversos noms d'estrofa en anglès que són, diguéssim, d'estrofes característiques, peculiars, que són la ballad stanza, heroic stanza, Spencerian stanza, o sigui, creada per un tal Spencer. I, doncs, tornem a la literatura castellana. Descobrim que en la literatura castellana hi ha una estrofa del Renaixement que practiquen Boscan, Garcilaso, Herrera i altres, que combina versos de, a veure si ho dic bé, d'11 síl·labes i de 7 síl·labes, en decasíl·labs i heptasíl·labs. És clar, si ho passem això a la mètrica catalana, és normal que ens doni versos de 10 i de 6 síl·labes. El que passa és que com es presenten, doncs, per exemple, una sèrie de decasíl·labs, posem-ne 4, i la resta 10 hexasíl·labs. I qui fa servir això? Doncs el mateix Garcilaso en les églogues, l'estancia o l'estanza és aquesta estrofa d'origen italià que és utilitzada en les èglogues. És a dir, la definició de l'Enciclopèdia Catalana ens aclareix aquesta estrofa castellana, no pas ens aclareix les estrofes, diguéssim, que podem trobar en els llibres d'estances de Riba. Si continuem gratant-nos el cap, preocupats, esclar, trobem una altra pista, si a més cerquem. Quina és la pista? Doncs que un poeta grec que escrivia en francès, Jean Moréat, de nom veritable Ioannis Papadiamantopoulos, Va publicar un llibre d'estances l'any 1899. De fet, eren dos llibres d'estances l'any 1899, primer llibre d'estances i segon llibre d'estances, i encara l'any 1901 quatre llibres d'estances més. Quan parlem de dos llibres d'estances i quatre llibres d'estances, vol dir un sol volum. I què hi trobem? Doncs aquí hi trobem poemes de tota mena, de mètriques, és a dir, poemes formats per dos quartets alexandrins en el primer llibre d'estances i en el segon, del mateix any, oi, i en el mateix volum, i comencen a aparèixer poemes formats per dos quartets en què s'alternen els alexandrins i els hexasíl·labs. I així tornem a Carles Riba i Màrius Torres. Què volien dir quan publicar... Què volia dir Carles Riba quan publicava un llibre d'estances? Volia dir simplement estrofes? Segurament sí, però hi ha una certa, hi ha un cert predomini de l'alexandrí combinat amb versos d'altres mesures en el mateix llibre, cosa que ens porta a pensar, i si volen dir, amb un cert predomini de l'alexandrí? Sembla que sí, I aquest seria un criteri de regularitat. Hem parlat també de Màrius Torres i hem dit que Màrius Torres seguia l'exemple de Carles Riba. Bé, en l'obra de Màrius Torres es conserva, a banda de sonets, molts poemes en què es combina l'alexandrí amb versos d'altres mesures. L'alexandrí amb versos de 10 síl·labes i de 8 síl·labes en el mateix poema, de vegades de 12 i 6, 12 i 6, 12 i 6, o 12, 8, 12, 8, etc, etc. I són descrits aquests poemes per un amic seu, també poeta, també novel·lista i a més editor, Joan Sales, que li comentava en una carta. Hi ha un cert gènere molt Màrius en què les estrofes, alternant alexandrins i versos d'altres mesures, són d'una música alada i melangiosa que expressa admirablement els estats d'esperit més difícils de dir. Així que descartem aquella definició de l'estança renaixentista, quedem-nos amb una definició més posada del dia i diguem que entendrem per estança qualsevol poema, oi, que, seguint l'exemple de Carles Riba, el qual sospitem que devia seguir l'exemple de Jean Maurea, oi, està construït a partir de o bé alexandrins o bé alexandrins en versos d'altres mesures, disposats de la manera que el poeta prefereixi, perquè és clar, recordem-ho, l'estrofa entra en crisi entre finals del segle XIX i principis del segle XX, i per això els poetes més correctes o que volen ser més formals practiquen noves formes d'estrofa. I amb això el sobrefet literari d'avui.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana.
Llibres a la carta.
Bé, avui canviarem d'autor, no perquè en Jaume Cabré, que fins ara n'havia parlat, no tingui altres llibres, sinó senzillament per veure diferents novel·les, diferents maneres de tractar els temes, i de fet l'autor que tractarem avui és completament diferent i la temàtica també. Es tracta d'un llibre, Crim de sang, escrit per en Sebastià Alsamora, per cert, assidu col·laborador del diari Ara, i que, com hem comentat al principi del programa, ha guanyat el Premi Sant Jordi 2011. Aquest llibre ens situa a la Barcelona de 1936, als inicis de la Guerra Civil Espanyola. En aquells moments, la FAI, la, com ja sabeu, Federació Anarquista Ibèrica, sí, un moviment obrer, els ideals del qual es basen, entre altres, en la no acceptació de cap tipus de govern i en la seva declarada oposició a qualsevol manifestació de caire religiós, es comet en aquells moments una terrible persecució de capellans i gent relacionats amb l'Església. De fet, aquí hi ha a part d'una certa ideologia que un podria discutir, hi ha bastant de fanatisme, i aleshores en aquesta atmosfera densa i d'angoixa que que es crea es desenvolupa aquesta novel·la. S'engega el relat amb un parell de crims estranys, on les víctimes acaben designades per l'acció d'un assassí que, mentre escriu el que sembla una mena de diari, es confessa vampir. Així ho descriu l'autor. Sovint, quan la set m'arriba, penso en l'Esperit Sant. En contra del que afirmen algunes supersticions, els vampirs no sentim disgust dins d'una església. Com ja podeu veure, se n'han fet moltes de variants de vampirs i aquesta n'és una a afegir, molt diferent de les altres. És un vampir molt religiós, per cert. En aquest rerefons de la guerra, amb les pors, és el moment en què la naturalesa humana es posa més al descobert, en aquestes pors, en les moments de submissió, moments de valentia. Els personatges que surten en la descripció de la novel·la posen de manifest o demostren quina és la seva verdadera essència, quina és l'essència de l'home quan es troba amb dificultats en les que s'hi juga la vida. Diu, llegim un tros del propi autor. Diu, la guerra no forjava herois, només traïdors. La guerra era un gran pati ple de porqueria dins del qual corrien les rates devorant-se entre elles de viu en viu. Diu, es fa difícil de mantenir ferms els propis principis en aquestes circumstàncies. De fet, només quan les persones s'enfronten a la mort i al sofriment és quan descobreixen la seva naturalesa autèntica. Tot i que fa gala de certs elements fantàstics, es toca el tema del vampirisme i també del mite de Frankenstein, no són, des del meu punt de vista, aquests dos temes el nucli del relat, més aviat en són complements. Crec que tota la trama es podria haver desenvolupat sense ells. És a dir, dona una imatge de que ja serà una cosa de tipus fantàstic, però després no. És, doncs, l'esmentada persecució dels representants de l'estament religiós la base on juguen el seu paper els diferents personatges i on la novel·la desgrana la seva història. Quins poden ser aquests personatges? Quins són? Com són? Diu, tenim en Manuel Escorza, un home amb deficiències físiques, cap de l'escamot de la FAI, que usa la seva posició de privilegi per deixar anar una amargor i una mala bilis que el rossega constantment. En paraules de l'autor, un home sinistre i baldat. De fet, ho és, tant física com mentalment. La seva germana, la mare abadesa, que ha hagut de suportar de petita els recargolaments del germà i els favoritismes sobreprotectors dels pares envers ell i que ara, gràcies al parentiu, amb en Manel, aquest germà, gaudeix de certs privilegis i manté una certa seguretat en els habitants que estan dintre del convent. La germana Concepció, una noieta de 13 anys, dotada d'una bonica veu, que, per desgraciades circumstàncies de la vida, s'ha vist obligada a entrar en l'ordre religiosa i que pateix en el seu interior la solitud i la manca d'amor sense entendre el perquè o les exigències i recargolaments d'aquell tipus de vida. I està allà per circumstàncies alienes a la seva voluntat. I la pobra, sobretot la solitud, és el que més la mortifica. El germà Plana, que, com ja descriu l'autor, en un moment en què el personatge es confessa, diu, agenollat al terra, va prendre amb les mans l'estola que el germà Darder duia penjada al coll i va intentar besar-la, però no va fer res més que omplir-la de baves. De fet, no és altra cosa que una babosa miserable que, igual que Judas, vendria la seva ànima per unes poques monedes o per salvar la pell si calgués. També tenim en Sirga i el Cremat, dos components de la FAI. En Sirga, que també és ajudant del comissari, és un clar exponent de l'home sense cap mena d'empatia, que per aconseguir uns quants calerons de més, que es gastarà en mantenir relacions sexuals amb bagasses, se'ns mostra mancat d'escrúpols i de consciència. El Cremat és un anarquista amargat i desitjós de venjança que gaudeix perseguint capellans. Quina no serà la seva satisfacció quan pot abusar d'algú que no pot defensar-se? És la cerca del plaer en el patiment i les pors dels altres. Es perd de vista la finalitat de les accions, si és que mai n'hi ha hagut alguna, per només complaure la pura satisfacció animal. El comissari Muñoz, superior d'en Sirga, turmentat per un passat de pare maltractador i que es mostra a vegades malparlat, sardònic i malhumorat, és en el fons un home íntegre i valent, posant de manifest que per més adverses que siguin les circumstàncies que s'hagin de viure, la bondat sempre sobresurt quan el fons és noble. el germà d'Arder, que amb el «si Déu troba que convé» ha anat acceptant tot allò que la família primer i els superiors del convent després li han anat destinant, en posat resignat i mansoi, fins que les tràgiques circumstàncies dels moments que li han tocat viure acaba fent aflorar el seu verdader caràcter. Què du un home dins quan la part més animal aflora sense control? Diu, la moral, la religiositat, tot s'esvaeix en l'horitzó difús de les conveniències i només queda l'instint primigeni. El germà Lacunza, portaveu dels frares i home valent. El jutge Carbonissa i el doctor Pellicer, que amb els seus experiments donen un punt de fantasia a l'argument. I el bisbe Gabriel Perugorría, home llefiscós i lasciu, que, usant la seva posició de privilegi, s'acosta a la germana Concepció amb intencions no massa confessables, això sí, amb la paraula de Déu als llavis. L'han amagat al convent per protegir-lo dels anarquistes i és una mostra més de fins a quin punt les influències dels poderosos sempre han estat per sobre de qualsevol ideal. En definitiva, un thriller, una novel·la de suspens que, a mesura que es va desenvolupant, manté la intriga fins al final i combina el patiment, les pors i les angoixes dels personatges amb certs tocs d'ironia. Aquesta novel·la ha estat editada per Proa, amb tapa dura, no sé si hi ha algun llibre de butxaca, el preu són uns 20 euros i unes 278 pàgines. És una grandària raonable i que es llegeix d'una manera relativament ràpida.
Els microrelats.
Bé, amics, com anem fent de tant en tant, llegim una sèrie de relats que ens han fet arribar l'Associació de Relataires en Català. Avui en tenim tres. El primer és un relat escrit per una persona que signa amb el nom de Quim Miracle i que porta el títol de Primum Edere Deinde. Cada matí es lleva el primer, abans que la bola de foc aparegui a l'horitzó. S'estira tot ell i amb un ronroneig a l'estómac espera que la seva gent es desperti. Quan la balma s'omple d'animació i de cridòria, ordena la partida de caça mentre els altres baixen a la vall a recol·lectar menjar. Quan la bola roent és al zènit, ja sona l'espluga amb carn fresca. Mai torna amb les mans buides, per això ningú li discuteix el lideratge. Havent menjat tothom, jau. Mentre ell, com cada dia, es radia ben acompanyat a una clariana per perpetuar l'espècie. Finalment, fa una petita becaina que mai no s'allarga més enllà de mitja tarda, quan es desperta i mira el cel blau i net i es queda una bona estona quiet, pensatiu. És llavors quan un gran badall se li escapa i, sense poder evitar-ho, tot un reguitzell l'acompanyen. I aquell sentiment familiar i estrany de l'hora baixa s'apodera d'ell. No és gana, ni son, ni cansament. És una sensació desconeguda. Al vespre, quan la foscor regni, menjaran i riuran al voltant del foc. Ara, però, el sol encara lluu i tothom descansa. Inquiet, rumia què pot fer per esvair el neguit. Ara li agradaria que els somnis fossin reals, que en lloc de tenir pedres i fustes a l'abast hi tingués plàstic i metall. Despert, recorda les meravelles que somia i que es van succeint mentre el sol fa idèntic viatge d'Orient a Occident. Ell va tot vestit, de cap a peus, amb bones pells ben tallades. Menja el que vol i quan vol, i les dones tampoc no es resisteixen massa als seus encants. És tan ben plantat i tan carismàtic com ara. Tanmateix, també badallava. Fins que un dia veia que agafava un palet i omplia de gargots una fulla blanca mentre la satisfacció l'il·lumina el rostre. Commogut per aquest fals record, i talment com si d'una revelació divina es tractés, li venen al cap els tions que embruten les mans, les parets llisenques de la balma i també els animals de cacera. I amb els ulls lluents s'aixeca i torna a la cova per esdevenir un artista, el primer. Anem pel segon relat, un relat que està signat per una persona que s'anomena Pep Rafart i que porta el títol «Disculpin les molèsties». A la majoria de mortals, conviure gaire estona amb un cadàver, encara que sigui al pis del costat o quatre números més amunt, ens provoca un desassossec indefinit, una sensació com de respirar amb dificultat en una atmosfera enrarida. D'aquí ve el sa costum de desfer-se del cos abans que s'hagi refredat massa duent-lo al tanatori, on amb quatre tocs d'artista te'l deixen amb un posat plàcid, a punt per ser exposat. Coqueteria innecessària i prescindible, sobretot si l'espectacle no l'ha de contemplar ningú. L'espectacle, bravo, aplaudiments. Aquella sonata de Liszt, la polonesa de Chopin, el clar de lluna de Beethoven. Jo m'emocionava tant o més que els espectadors. Tiraré pel dret, ho medito fa temps. M'agradaria no haver de molestar ningú, però inevitablement hi haurà enrenou a l'edifici. Vostès ho han volgut, ho sento. Algú fa nosa, no? Doncs actuem amb contundència. Cadascú es distreu com pot. Jo me n'aniré, sense el piano no sóc res, i vostès hauran d'afrontar el neguit de descobrir la presència intempestiva d'un cadàver. No dormo, de l'habitació a la cuina, no menjo, de la sala al rebedor, no bec, del menjador al lavabo. Trec el cap per la finestra i només veig la paret del davant. Faig patar els dits inútils, se'm van quedar entumits, com tot el cos. Els metges diuen que no em convenen emocions fortes, el cor. No saben que amb una mica d'exercici cada dia es van acabar els concerts. Ningú no contracta un malalt greu. Els veïns m'han pres el piano. Feia massa soroll i el tribunal els ha donat la raó. Si no puc tocar, m'avorreixo. Ensupiment mortal. Estic decidit. Deixo diners en un sobre per pagar la incineració. Posaré aquest paper sobre la taula, al costat de l'informe mèdic i la sentència del tribunal. Tinc el tamboret i la corretja preparats a la porta de l'habitació. M'agradaria desaparèixer per art d'encantament, però temo que no podrà ser. Algú s'haurà de fer càrrec del meu cadàver. Disculpin les molèsties. I l'últim relat d'avui és un relat signat per una persona que es diu o signa com a Neville i porta el títol de Esquena platejada. Es lleva quan els auxiliars encenen els llampants halògens, gratant-se els pectorals, els ulls encara lleganyosos. Badalla, alia els xiscles esverats dels altres simis, ignorant deliberadament la flaçada que els aladors li van regalar amb una col·lecta popular. La portella metàl·lica s'obre a la seva hora, filtrant uns raigs desdibuixats que incideixen en la palla humida que put a orins i pèl d'animal. Rodola mandrosament fins que s'incorpora amb un bot sobre les poderoses extremitats. El cop retrona per tota la instal·lació, provocant més agitació en la resta de gàmbies. Es llança per l'obertura amb l'empenta d'un ariat de 270 quilos. Baixa per la rampa, venant-se amb l'exhibició assajada d'uns ullals llargs i esgrogueïts que allunyen possibles rivals. Ningú s'hi oposa quan s'enfila dalt de l'arbre petrificat. Arriben els primers espectadors i perd tot interès en retenir la seva trona. Es despenja, gronxant-se per un parell de branques fins a seure a terra, d'esquenes a la gentada. Es desentén dels crits excitats i dels fruits secs que cauen al seu voltant. El sotge de reull entretingut en cercar empipadors paràsits imaginaris. Avui és un dia especialment molest. Els aplaudiments pugen de to. Els flaixos es multipliquen. Uns homes vestits amb granotes verdes deixen dins la gàbia un pastís de llaminadures, com fan un cop a l'any. La resta de primats no s'atreveix a tensar-se, pendents de la seva reacció. Ell esculpeix el pit amb els punys, neguitós per rebre tanta atenció, i retrocedeix uns metres. Una exclamació decebuda s'alça entre els badocs que esperen per fer la foto, mentre la resta de goril·les gaudeix del banquet sense miraments. Quan l'últim nen marxa en direcció al tancat de les hienes, l'esquena platejada es deixa caure sobre la pedra. Immòbil contempla el cel gris de la tardor. Deixa passar el temps fins que pugui tornar a la seva cel·la.
El noticiari.
Bé, doncs comencem el noticiari d'avui. La primera notícia fa referència a Fèlix Millet. L'hem vist aquesta notícia al diari Ara, concretament al diari d'ahir, i el titular d'aquesta notícia diu el següent: Fèlix Millet per fi canta, entre cometes, en un musical. Es veu que hi haurà un espectacle que es titularà Millet, versió original cantada en català, i es veu que aquest espectacle està previst estrenar-lo el 27 d'abril a l'Almeria Teatre de Barcelona. Es veu que hi ha una nova productora, La Mama, Teatre i Comunicació, que està preparant la seva primera comèdia musical, que es titula, com acabem de dir, Millet, versió original cantada en català. Fa referència a l'espoli al Palau de la Música que es va destapar l'estiu de 2009. Des d'aleshores s'han omplert milers de pàgines de diaris i minuts informatius. 2 anys i mig després, aquesta productora teatral ha fet un musical sobre el cas Millet. I diu el director artístic Jordi P. Soler, diu el següent: ja que els que haurien de fer alguna cosa no fan res, nosaltres farem un musical còmic des del punt de vista de Millet. Diu, segons el director artístic, no pretenen denunciar res perquè el cas ja està denunciadíssim. L'obra, repetim, s'estrenarà el dia 27 d'abril a l'Almeria Teatre de Barcelona. Ara bé, els impulsors necessiten finançament per a la producció i per comprar un projector, però on es veuria el Fèlix Millet real durant l'espectacle. I es veu que per tirar endavant aquesta idea, diu que ho volen aconseguir a través del micromecenatge de Verkami, gràcies a les aportacions de tots aquells que vulguin que el projecte tiri endavant. Avui és la segona vegada en el programa que parlem d'aquest Verkami. Recordem que la Laia, des de les Illes Balears, també ha fet referència a un altre projecte que necessitava aquest tipus de
sí,
micromecenatge.
I encara podríem fer esment d'un projecte que tirarà endavant a Perpinyà, em sembla que és un flash mob que volen fer aquest mes de març davant del Castillet, i llavors esperen recaptar, no sé si són 2.000 euros per, m'imagino, comprar material a l'hora de filmar aquest flash mob que volen fer a Perpinyà. Un dia que hi haurà una sèrie d'esdeveniments, de manifestacions a diverses ciutats que són nuclis on es parla una llengua diferent del francès dins l'estat francès, com a reivindicació doncs d'aquelles llengües que dins l'estat francès són considerades llengües regionals i que esperen alguna mena de legitimació, de legalització, sobretot que esperen alguna mena de legalització per part de l'estat francès.
Roseta, sí. Segurament vosaltres sou molt al dia de les noves tecnologies, però què és això d'un flash mob?
Bé, o sigui, un mob d'entrada és un aldarull protagonitzat per un grup de gent, no? D'aquí ve el mobbing, to mob seria doncs assetjar algú, un grup de persones. Llavors un flash mob en aquest cas seria aconseguir una agernació de persones a partir una cita prèvia a través d'internet o d'SMS, més aviat d'SMS, es posen tots d'acord, apareixen en un punt determinat, em sembla que n'hi havia una aviat a Barcelona, a la plaça Catalunya, no sé si hi ha passat, o sigui, de cop i volta veus que apareix tot de gent i segueixen una coreografia determinada, no? Doncs seria una cosa així.
Més notícies.
Perdona, ara que m'hi fas pensar, ara dubto si era un flash mob el que volen fer a Perpinyà, o més aviat, i crec que seria això, i gràcies per fer-m'hi pensar, un lip dub.
Això,
o sigui, un doblatge de llavis.
Aquells videoclips.
Sí,
No ho compliquem massa, això.
I és amb la cançó no Parlem Català de... Oi, ara no em sortirà... Bé, del Jordi Barra, que va morir fa poc.
Més notícies. Avui és dia 12, doncs demà dia 13, 7:45 del vespre, al Palau Robert de Barcelona s'inaugura una exposició anomenada Dones Poetes. Es tracta d'una exposició en homenatge a 12 poetes catalanes representatives, com poden ser, per exemple, Maria Antònia Salvà, Clementina Arderiu, Rosa Leveroni, Montserrat Abelló, Maria Àngels Anglada, Olga Xirinacs, Marta Pessarrodona o Maria Mercè Marçal. Aquesta exposició presenta de cada poeta un resum biogràfic, unes paraules sobre la seva manera de viure, la poesia, i una mostra dels seus llibres i poemes. Insisteixo, la inauguració és demà, 13 de març, 7:45 del vespre, al Palau Robert de Barcelona, al Passeig de Gràcia 107, i en aquest acte s'hi farà una lectura de poemes a càrrec de Laia Noguera i Teresa Colom. Això demà dia 13. El dia 22 de març, això deu ser la setmana que ve, hi ha un homenatge a Teodor Llorente, aquest poeta del segle XIX, amb motiu del centenari de la seva mort. Aquest senyor va morir el 1911, doncs bé, doncs enguany fa doncs 101 anys, de fet, perquè estem al 2012. I això serà el dia 22 de març, a les 7 de la tarda, a la sala Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans, al carrer del Carme 47, i en aquest acte hi participaran Margalida Tomàs, Josep Massot i Montaner, o Josep Piera, entre d'altres. Més actes, el mateix dia 22 i a la mateixa hora, o sigui, haurem de triar, a veure on anem, si en aquest acte homenatge a Teodor Llorente, o una presentació d'un llibre que es titula 250 quilòmetres. El 22 de març, com diem, es presenta a l'Auditori de la Pedrera una novel·la molt especial, que 250 quilòmetres, aquest és el títol, i que ha estat Premi Columna Jove 2012. Es veu que compta amb un pròleg a càrrec del jugador del Futbol Club Barcelona, Eric Abidal, i forma part d'un projecte solidari relacionat amb l'Hospital de Sant Joan de Déu. L'acte estarà presentat per Roger de Gràcia i es presentarà també un curtmetratge basat en la novel·la on han col·laborat actors com Edu Soto, Rosa Andreu, Francesc Colomer, guanyador d'un Premi Goya per la seva participació a Pa Negre. Per la presentació d'aquest llibre, tothom hi està convidat, però es veu que s'ha de fer una reserva prèvia al correu electrònic 250km@grup62.com.
I aprofitem també aquest espai del noticiari doncs, per recordar que el dia 29 de març, dijous 29 de març, hi haurà la presentació a la llibreria Els Quatre Gats de Sant Celoni, aquí al carrer Sant Josep, és el mateix carrer de la ràdio, oi? Però a la llibreria Els Quatre Gats, del llibre del sociolingüista Jordi Solé i Camardons, Independència o mort de la llengua. I sembla que, com ell mateix ens va dir en l'entrevista, sembla que Jordi Pujol estigui avalant tots els seus arguments, perquè últimament no para de manifestar el seu punt de vista precisament a partir d'aquest plantejament. O ens independitzem o vindrà la debacle, vindrà el desastre.
Una última notícia, no sé si recordeu que l'any 2007, el gener del 2007, en un petit poble del Pirineu d'Osca, que es diu Fago, es va produir un crim, concretament va aparèixer mort l'alcalde d'aquest municipi i es va acusar Santiago Mainar, ramader idealista que es va declarar culpable perquè deixessin en pau els altres veïns. Doncs es veu que Carles Porta, que bé, el recordareu, m'imagino, perquè també va ser conegut per aquell altre llibre de Thor, 13 cases i 3 morts, editat per la Campana, doncs aquest senyor Carles Porta ha guanyat el tercer premi Josep Maria Huertas Claveria de Periodisme Escrit. Aquest premi, dotat amb 6.000 euros, ha estat atorgat pel col·lectiu La Lamentable Penya, que integren diversos personatges, alguns periodistes com Eugeni Madueño, Àngel Alonso, Pilar Aymerich, Joan de Sagarra i altres. Doncs fins aquí el noticiari d'avui.
Bé, i com que s'acaba el noticiari, s'acaba també el programa, però al final del programa sabeu que hi ha sempre una frase, i la frase d'avui ens la dona Montesquieu, aquell autor de l'Esperit de les Lleis, que diu: l'estudi ha estat per mi el remei principal contra el treball de la vida. No havent tingut mai un disgust que una lectura no hagi dissipat. I ja ho sabeu, si us voleu evadir, si us voleu distreure, si voleu oblidar amb disgustos, una bona lectura us pot ajudar molt.
Amigues i amics, hem arribat pràcticament a les 10 del vespre i és per tant hora d'acomiadar-nos. Recordeu que aquest programa es torna a reemetre els dimecres de 10 a 11 de la nit, però que dilluns vinent tornarem a ser en directe a aquest programa Tirant de Llibres de Punxet Ràdio. Bona setmana.
Bé, no correu per anar a dormir, no correu, estireu-vos al sofà i respireu a fondo i relaxeu-vos una miqueta. Vinga, bona nit.
Bona nit a tothom i a reveure fins la setmana que ve.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Morelló, Helena Martínez Pons, Laia Martínez, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.